directiva demanant que Shen marxi ja, demanant la dimissió de la directiva. Hem llegit pancartes amb el nom de l'Espanyol en xinès, demanant que ho entengués la propietat, i després també la veritat és que molts càntics de caire racista, senyalant la nacionalitat i enrient-se'n del propietari de l'Espanyol. També hem vist moltes bufandes blanquiblaves, banderes i càntics més habituals que s'escolten a l'estadi a Cornellà al Prat cada 15 dies, i fins i tot també hem vist banderes de Taiwan per anar en contra de la propietat xinesa.
Ara m'has agafat a contrapeu. És que estava pensant mentre parlava l'Oriol. Què et pot fer pensar que vols protestar contra Chen i te'n vas davant del consulat? Però anar amb una bandera de Taiwan em sembla un bon gir. Això sí que està ben jugat.
Sí, també han cridat a favor de Taiwan, a favor del Tíbet, per anar en contra de Xina en general.
Cada frase de l'Oriol és millor que l'anterior.
Surt d'allà, Oriol.
Molt bé.
Ara marxarem ja, tothom està desallotjant, ara quedaran unes 60-70 persones, la gent ja marxa cap a casa.
Molt bé, doncs a més amb els que ens esteu veient a l'Esport 3, bé, tenim imatges de l'acte, a part dels insults racistes que ja ens explicava l'Oriol, gestos de Muriqui, etcètera, etcètera, vull dir que no ha estat del tot edificant la concentració. En fi, m'imagino que el govern xinès traurà una nota en les pròximes hores fent referència a la situació de l'Espanyol.
En qualsevol cas, unes 200 persones aquesta hora de la tarda, si vols, davant del consulat xinès, pot ser un punt significatiu. Evidentment, respecte a la massa social de l'Espanyol, és un percentatge molt baix.
Sí, sí, clar. De 30.000 socis, 200, però vaja, que hagin tingut l'humor d'anar a una protesta que jo és que no entenc... Vull dir, que si fos davant de la seu social de l'Espanyol, sí que ho entenc.
Sí, 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 a mi em sembla que el concepte en si ja és racista. Com que el meu propietari xinès, me'n vaig a queixar-me d'ell davant la Xina. És un punt,
jo imagino,
estrany.
Avui el secretari del consulat xinès intentant explicar-li al ministre d'Assumptes Exteriors xinès què ha passat avui. I dient-li, escolti, que teníem una sèrie... I per què? Que hi ha hagut una protesta, que hem fet alguna cosa, banderes de... Per Taiwan, pel Tíbet? Dic, no, per l'Espanyol. I imagino el senyor de Pequín dient, per què?
Bé. En fi, Oriol, bona feina, gràcies.
A vosaltres, adéu.
Com que el programa ha agafat un to geopolític, Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 presentarà el Catalunya Nit, probablement obrint per aquesta...
Sí, no sé si estarem a l'alçada, eh?
Home, és que en un moment... Xina, Taiwan...
Sí, sí, aquí calien Tibet, analistes.
Tibet, a veure si n'apreneu.
Sí. Doncs res, nosaltres començarem...
Arancels, també podien...
També és un tema, també és un tema. Sí, sí, Trump hi pot acabar dient la seva, també.
No donis idees, perquè aquest s'apunta un bombardeig.
Doncs nosaltres començarem parlant de la Dana. Demà farà un mes del cop de la Dana del dia 29, demà, per tant, un mes, i parlarem d'un dels efectes que està tenint, i és que estan pujant els preus dels habitatges al voltant de la zona afectada. Hi ha 125.000 vivendes que estan molt tocades, i una de les coses que ha detectat el nostre equip d'enviats especials allà és que al voltant d'aquesta zona estan pujant els preus de lloguers o de compra d'habitatges. Per tant, un problema més afegit a tots els que podríem anar explicant del que ha portat la Dana. També parlarem d'Austràlia, que es converteix en el primer país del món que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Prohibit. Ningú podrà utilitzar les xarxes socials a partir de l'any que ve.
A internet sí, però a xarxes no.
Exacte, no podràs estar ni a TikTok, ni a Facebook, ni a cap d'aquestes xarxes, ni Instagram. Ha estat una votació al Parlament. Posen l'accent en que es multarà a les tecnològiques, no a les persones que hi accedeixin, i que són les tecnològiques les que s'han d'ocupar que no hi tinguin accés, perquè ara és molt fàcil enganyar amb l'edat.
Sí, canvies l'any i està.
Sí, hi ha molts sistemes. Fins i tot pots dir-li al teu mòbil que estàs a un altre país i la normativa seria una altra. En fi, que s'ho hauran de fer com vulguin, però que no passi. En parlarem. També explicarem una notícia que afecta molta gent, i és que les pensions pujaran de mitjana uns 40 euros al mes. Això s'ha pogut calcular després de mirar com estava la inflació dels últims 12 mesos. Per tant, les pensions que pujaran un 2,8% de mitjana. També entrevistarem un científic català que està vivint i treballant a Viena i que avui publica un article juntament amb la seva companya a la revista Nature, que representa un avenç respecte a lluitar contra el càncer a través de la immunoteràpia, és a dir, que el teu propi cos generi les defenses per atacar les cèl·lules malignes. En parlarem amb ell. Tindrem també tres convidats potents al Catalunya Nit avui, perquè s'estrena Los Años Nuevos, arriba la nova sèrie de Rodrigo Sorogoyen a Movistar Plus, que l'argument és el següent: una parella que es coneix una nit de cap d'any i cada capítol saltes al cap d'any següent. Mm-hmm. Per tant, 10 capítols, 10 anys, i parlarem tant amb ella, amb Rodrigo Sorogoyen, com amb la parella protagonista que ens acompanyen, i ho rematarà tot l'Àlex Gorina, que avui és el dia, els dijous a la nit tenim secció amb l'Àlex Gorina, amb el qual parlem de notícies a través del cinema, i avui anirà sobre el centenari de la mort de Giacomo Puccini.
Una mica d'òpera per posar...
Exacte.
Cirera al...
A la nit això entra molt bé.
Això entra bé, tens raó. Si ara poséssim òpera, seria una altra història.
Sí.
Qui ens agrada més, Letizia Sabater, aquestes coses? A les 10, al Catalunya Nit amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
Quan ho ha dit el David, he vist el videoclip de la cançó de la Letizia Sabater i realment impactant.
Rodolfo Langostino, eh?
Sí. Impactant. Ho deixarem aquí.
Ja està. Has vist la lletra?
No, perquè només estàvem aquí i només veia les imatges. Però vaja.
T'impactarà més.
Va, que ho farem molt ràpid, això. A la primera hora del Tot Costa, bàsicament, hem sucat pa en la derrota del Madrid a Anfield i hem parlat de l'estat d'Mbappé. Ja que som una mica més durs amb el francès, i després ve l'Oriol Domènech, representant de futbolistes, concretament d'Mbappé, avui, a defensar-lo. Sí, sí, a defensar-lo, no passa res. I
no el cas... gaire.
Mbappé no ha rebut gaire, home.
Pensava que deies
l'Oriol. He rebut de la Sònia.
No has rebut gaire.
Simplement he dit la veritat, que tu no consideres que Mbappé... No? Que Mbappé fes tan mal partit ahir, que no. Per tu vas fer un partit a l'alçada de la resta de companys.
Per cert, ara que parlem d'això, hem de patir per Guardiola? Aquestes esgarrinxades al cap... Vull dir que si...
Quin tipus de pregunta és aquesta?
La pregunta fracassats.
Ella rasca molt al cap.
Sí, sí.
L'altre dia amb el 3-3 es duria rascar multiplicat per 10, suposo.
Però és que es va esgarrinxar el nas.
Vull dir que la fria al nas ja la tenia durant el partit o no?
No, se la va fer, sí? Se la va fer durant el partit, exacte. Cap al final del partit, a més.
Sembla ja amb la ferida.
Sí, sí, quan acaba el partit ja la té.
És que mira, l'altre dia parlàvem amb la Sònia, ell va dir, bueno, si no guanyem demà, ja guanyarem diumenge, sí. I vaig pensar, està super zen aquesta declaracions aquí al Barça no les hauria fet mai, i en canvi després del partit el vaig veure realment angoixat.
Jo crec que dels 6 partits, les 5 derrotes i l'empat, jo crec que el més frustrant és l'empat de l'altre dia.
Home, clar, d'un 3-0.
L'he passat també a perdre 3 partits seguits i va guanyar la Lliga.
T'haig de dir que no tinc cap dubte que no és així, però entre Guardiol i sobretot Ederson sembla que conspiressin contra Guardiola.
Però sempre parlem de les dinàmiques, quan van marcar el 3-2, dic... Cau el 3-3, segur.
Jo ho vaig pensar amb el 3-1 i no estava veient el partit, dic ai. Però bé, en fi.
També van fer canvis perquè mentre juguen contra el Liverpool, i va sortir tot al revés.
Mira, aquest crec que no el perdran. No sé per què. Ho espero, perquè...
No.
Sobretot...
Tant de bo.
La cara de santíssima d'Oriol de Manacó.
No, no, l'any passat a l'Arsenal li van aixecar 11 punts, que són les que agafaria el Liverpool aquest any. Vull dir que res és impossible.
No, en tot cas... Tal com està la cosa, jo em posaria un corro de llana per...
Però sembla que el Liverpool, quan es posa per davant, és una mica més fiable que l'Arsenal, no? Bé, ho veurem.
Dubto que l'any passat, quan l'Arsenal, que estava molt bé, estava a 11 punts del City...
Algú pensés, no?
Que algú pensés que el City podia aixecar jo.
Bé, ja ho veurem. Aquí sempre estem preocupats per Guardiola. Els resultats són circumstancials, però, hosti, veure'l patir d'aquesta manera fa cosa i tot.
Va, Costa, que avui hi ha clàssic.
Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
D'aquí a
35 minuts exactament, sí. Al Palau Blaugrana arrenca el Barça-Madrid. Jo abans he dit, a veure qui està pitjor. No, està molt pitjor el Madrid, que té rècord negatiu a l'Eurolliga, però el Barça no està per tirar coets.
No, però avui vindrà Hansi Flick aquí i t'ho arreglarà, eh?
Sí,
el tindrem al Palau, sí, sí.
Però no seu a la banqueta.
No seu, seu a primera línia de pista, a principi, a la fila zero. Vull dir que tampoc està tan lluny de la banqueta. I suposo que l'equip defensarà més avui. Evidentment és un Barça-Madrid i jugues a casa. El Barça, tu dius el Madrid. El Madrid és veritat que ha perdut 3 dels últims 5 partits. No, perdó. Aquest és el Barça, 3 dels últims 5. Vull dir que el Barça no es castigui tan bé. El Madrid, 4 dels últims 6. És a dir que... La veritat, el Barça estava ben del que ha fet el primer mes, però últimament no acaba de rotllar bastant tan bé la cosa, eh?
Clar, deia que el Madrid està en rècord negatiu perquè té 5 victòries, 6 derrotes, el Barça està en 7 victòries, 4 derrotes. Guanyar avui, més enllà de que guanyar el Madrid és interessant per ell mateix, és d'alguna manera mantenir-te enganxat als equips del capdavant. Assistirem al debut de Raulzinho Neto.
Sí, que ha sigut el primer que el fa, per tant, doncs, ja us ho podem confirmar que evidentment jugarà. El fet que ahir sortís en roda de premsa crec que dona pistes, o sigui que sí, debutarà Raulzinho Neto, que la gent ha dit jugava a Brasil a la Lliga, però també amb la selecció del Brasil als Jocs Olímpics, i avui m'he dedicat a mirar-ho i va jugar poquíssim. Dels 4 partits, 2 ni els va jugar, i un va jugar 4 minuts. Vull dir que a veure com està Raulzinho Neto.
Més anava a dir, més difícil era l'aposta, és que ara no em sortirà el nom de...
Jabari Parker.
De Jabari, i ha sortit molt bé.
Ha sortit bé, sí, sí, aquesta sí.
En fi, doncs tota la sort a Raulzinho Neto i tota la sort al Barça en aquest clàssic que arrenca 3:15. A partir de 2:15 l'Eurolliga el tot gira al canal Exclusió Digital, al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Macià, Lloberes, Ubac i companyia. Res, bona transmi.
Una abraçada, vagi bé.
Obrim plana barcelonista. Avui, novament, amb Tudurri de cos present.
Això no per això.
Això ja...
No per ara.
Les millors expectatives. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Salmo ve a confirmar-vos. És notícia d'ahir que Lamine Yamal podrà jugar dissabte.
Sí, senyor, i Ferran també.
Bé, centrem-nos en Lamine. Això, Kithir, que hi podem comptar com a titular o...? L'altre dia Flick va venir a dir dissabte sí, però ja veurem.
Demà t'ho diré amb més certesa, però de moment les sensacions són prou bones. Sí, sí.
Molt bé. Doncs demà escoltarem Hansi Flick i suposo que ja tindrem alguna cosa més definida, tot i que la convocatòria encara no, de cara al partit de dissabte.
El mal de cap el té el mig centre perquè no és Casador, que va ser expulsat.
A veure què ens explica demà, si Gavi, si Eric, etc. Parlant de mig centres, si és que l'hem de considerar mig centre, avui ja perquè riu.
No, res.
No, quan va arribar el veiem més de mig centre que el veiem ara. Sí, home, parlem de Frenkie de Jong, no?
No li estava faltant el respecte, segurament.
No?
És que em sembla més interior que mig centre.
Sí, sí.
Avui hi ha un parell d'informacions al Mundo Deportivo i a l'Esport a tomb de la renovació de Jong. Com està la cosa?
A veure, és una situació un punt delicada. Primer, el jugador no ha respost l'oferta de renovació que tenia del club, tot i que des del Barça es continua desitjant la seva continuïtat. Primer, perquè no es vol perdre, entre cometes, la inversió, considerant que si el jugador acaba marxant sense renovar, diguem-ne que haurà estat un fitxatge fallit. I segon, perquè tampoc s'acabi de desconnectar d'aquí a final de temporada. Per tant, es vol aprofitar fins l'últim moment de Frenkie de Jong perquè se'l considera un jugador molt útil aquesta temporada per aconseguir els objectius que s'ha marcat Hansi Flick. Ara bé, més enllà d'això, ja veus dins del club que sí que estan collant per la seva sortida. La voluntat és que sigui passant per caixa i es parla internament d'uns 20 milions d'euros. Aquí el mercat que es buscaria sobretot és el de la Premier, que és on s'entén que Frenkie de Jong té més recorregut i també és un mercat, diguem-ne, un traspàs com aquest tampoc és un traspàs gaire alt. Bàsicament, per què es fixen en aquesta xifra? Doncs perquè queden per amortitzar 11 milions i mig d'euros del seu fitxatge en l'estiu del 2019 i perquè és una xifra que el Barça, diguem-ne, que rebria amb els braços ben oberts, tenint en compte que li quedarà aquest estiu només un últim any de contracte. Dit això, és cert que Frenkie de Jong té una fitxa molt elevada i que la seva sortida a nivell de fair play obriria o donaria molt marge al club.
Quizir que si no són 20 i són 10 i o són 5 o són 0,
si 0
també
no?
Ens semblaria bé.
És un escenari a explorar.
Molt bé. Home, no, clar, la fitxa de Jong ha estat un llast pel Barça fins al punt que l'hem empès fins a l'aeroport del Prat mil vegades i encara belluga.
Però el punt de partida és que si ha de sortir, que no seria el que es desitja en primer terme, que sigui amb un traspàs.
Perquè ara potser t'agafo, però he fet una associació d'idees. Si De Jong tenia una oferta per renovar i ara la reformula, per dir-ho així, o caduca, digue-li com vulguis.
Sí, el Mundo Deportivo parlava d'una oferta caducada. Jo d'això no en tinc constància, tampoc ho poso en dubte.
Doncs t'agafo i ja no... T'anava a preguntar si té a veure amb el que hem vist de De Jong en les últimes setmanes, perquè la veritat és que l'aparició de De Jong, Bayern, Madrid, dius... No sé...
Sí.
No sé qui ho deia, que havia de ser un jugador... Que podia ser un jugador molt útil... Clar, si mires les últimes actuacions...
Sí, des de l'aturada amb la selecció que la progressió... Perquè a nivell de minuts no estava tenint pocs minuts quan va tornar. Però després d'aquesta aturada, jo crec que la cosa ha canviat bastant.
Flick va explicar, no?, l'altre dia que De Jong no estava encara al 100%.
Sí, va demanar paciència i va dir que seria important. També et dic que com que no pot dir una altra cosa, no sé fins a quin punt... Seria molt significatiu que digués... Senyors, és que no s'atreveix a un duel,
puc posar. Home, però que no s'atreveixi ara no vol dir que d'aquí un mes no s'atrevirà.
I també et dic que les relacions entre el jugador i el club són molt difícils, són molt complexes.
No ha millorat en cap
moment. No. Tot el tema de l'època de Mateu Alemany, quan hi havia aquella proposta al Manchester, tot això va fer molt mal. I hi ha molta distància entre el Barça i, per exemple, en aquest cas, el representant de Frenkie de Jong.
Com a artífex en el seu moment, i ara culpable del fitxatge de Frenkie de Jong, Oriol Domènech.
A mi la lògica em diu, si jo em posés en el cas del Barça, que jo voldria traspassar aquest estiu. Amb l'aparició de Casador, de Marc Bernal, tens Pedri, Gavi, Olmo, és un jugador, com diu el Salmo, que té una fitxa molt alta, i si et donen, que jo estic segur que 20 milions, jo crec que el Barça es podria ingressar, perquè a Anglaterra es paguen autèntiques barbaritats.
Però 20...
Ves la fitxa.
Que és que el que cobra De Jong aquí, en el seu estat actual, no li pagarà ningú. I jo diria que ni que tornés a ser el De Jong d'abans, no enganya ni un anglès.
Jo dono per fet que amb una fitxa més baixa hi haurien equips que et parien 30 o 40 milions.
Ah, això sí. Clar, però falta que ell te l'accepti, perquè ell té un any més aquí...
A Anglaterra hi ha molts equips que tenen molts diners, els migcampistes van molt cars, i estic segur que si el Barça el posa al mercat, el podrà traspassar. Un altre tema aquí, és jugador...
I és un bon jugador.
I l'altre tema
és un bon jugador.
Sí. Aquí... És un jugador que tu aquí... Jo crec que ja aquí serà difícil que acabi triomfant, i per tant jo crec que el Barça rebre ofertes. Una altra cosa és que el jugador digui... Escolta, jo em quedo fins a acabar el contracte i aquests 20 milions que l'ingressa al Barça els ingressaré jo, l'estic
a bé. Però, clar, per acabar obtenint aquest traspàs, que jo també ho crec, que 20 milions per Frenkie de Jong els pots treure, és important que juguis bé les teves cartes i que no siguis tu que desesperadament vols treure't de sobre el jugador perquè té una fitxa molt alta, perquè si és així, els clubs s'asseuen, que ja ens ho han fet mil vegades, esperen el dia 30 d'agost i et diuen, al final, mira, me l'enduré però me l'enduré cedit, o me l'enduré però me l'enduré regalat.
Com si tu...
No, en Dembélé van pagar 50 milions d'euros. Però si tu... 50.
25 a ell.
Bueno, però el PSG va pagar 50 milions d'euros per ell. No sé si ara continuo pensant que...
Això
ja és un altre tema, però els va pagar. Però el que vull dir és que seria important no traslladar al mercat el missatge de necessito treure mal de sobre.
No ho hem sabut fer mai.
Ja.
Sí, però aquí hi ha un tema, que si el Casador es consolida, que no tinc cap mena de dubte, i torna a Marc Bernal, i Pedri segueix aquest nivell, i Olmo segueix aquest nivell, i Gavi torna, l'amenaça de que Frenkie de Jong pot estar un any sense jugar ni un minut és creïble.
Aquí és on crec que tu pots jugar bé les teves cartes, que és dir-li al jugador, si, per nosaltres tampoc estem tan desesperats que surtis. Si surts bé i si no et quedaràs aquí amb aquest paper secundari que tens ara. I aquí sí que crec que Frenkie de Jong pot forçar una mica.
És que jo crec que no li fa cap mena de gràcia veure que és l'últim canvi i que entra a 3 minuts pel final.
Sí, sí. Però és que ara mateix és l'estatus que té.
Sí, absolutament. I que el xiulen. que això, a veure això, com serà de sostenible per De Jong, si els xulets
serà això. A mi em va sorprendre, va remolestar. Sí, perquè...
Sí, perquè pobre nano no ha fet res, perquè
jo crec que xiular un jugador a casa teva l'ha d'haver fet molt grossa.
Guanyant 3-0 un partit i tot.
Jo t'haig de dir que en això hi ha una quota de responsabilitat bastant alta per part del club.
Totalment.
En aquests xulets.
Sí, sí,
perquè l'has estat assenyalant durant anys.
És que tu deies una cosa, Sònia, ara, que és si la tàctica del club ha de ser no deixar entreveure que se'l volen treure a sobre, de moment no està funcionant.
Bé, doncs...
No, però no particularment per ara, deia, eh?
No,
tot el que... És a dir, quan el club va filtrar, recordeu aquella reunió on va explicar una sèrie de periodistes, no, és que clar, és que està cobrant això, i és que clar, i li hem ofert que marxi aquí, no vol marxar... Clar, tu vas crear aquell caldo de cultiu que allò queda en la imatge de l'aficionat.
Que anaves a denunciar el seu...
Indicis de criminalitat.
Davant del
indicis de criminalitat.
No sé com en aquell moment...
El de Ter Stegen.
No sé com no se'ls va acudir una concentració davant la ambaixada neerlandesa. Jo crec que ho hauria resolt.
I a més, no només això, sinó que recordeu que aquell mateix estiu l'Associació de Futbolistes dels Països Baixos va fer un escrit i va parlar amb el Barça per dir que si li estaven fent moving a Frenkie de Jong. I aquí es va acabar la història, però vull dir que explicava el Ramon ara, les relacions, evidentment, no, des d'aquell moment...
És veritat que aquella època és Mateu Alemany qui lidera, diguem-ne...
Sí, no està amb Deco, això, però...
No era amb Deco, Deco és una altra relació, però el president era el mateix i decisions com aquestes, diguem-ne, que passen pel despatx de presidència i d'això Frenkie de Jong n'és plenament conscient.
Bé, doncs veurem què decideix en aquest cas de Jong, perquè la decisió només, per més que el Barça faci càlculs i si 20 i la fitxa, això només depèn de la voluntat del futbolista.
Ara que recordaves l'etapa aquella del fitxatge de Jong, que em fa gràcia recordar que quan va fitxar, molta gent va escriure i deia que havia vingut perquè era molt del Barça, que havia rebutjat els diners del PSG del City perquè hi era molt del Barça el jugador.
Això, evidentment, bé, com tots els professionals, però... No. Sí, que d'acord, que cadascú es creï el que vulgui, és que no em vull emparellar.
Però va venir al Camp Nou, tots els jugadors que fitxen pel Barça han desitjat sempre jugar pel Barça.
De Jong va fitxar pel Barça, crec que ho va explicar l'Oriol, perquè Bartomeu es va tornar absolutament boig i va anar allà quan costa la festa, quan encara se suposava que podíem fer aquestes animades.
Perquè tenia la pressió cada dilluns de...
Quins
grans dilluns de Jong.
Ja ho he dit.
El viatge del Bartomeu crec que el va treure la Laia, per
cert. Sí, però jo feia els complements de la teca, que era seva.
Sí, Oriol Domènech, que ja ho deia bé al principi, a l'inici Artifax era culpable de la presència de Frenkie de Jong al Barça. Sona l'organet perquè la Laia ve a presentar-nos el més destacat del Barça reservat, que ja teniu disponible, sí?
Sí.
Des d'aquest matí.
Des d'aquest matí.
Sí, és que...
Un munt de descàrregues ja, la teva no... I que a més també sortejo...
Ja arribarà.
No, sortejo també, una, com heu fet vosaltres, del Barça, i he aprofitat el vostre Instagram per promocionar-ho.
Sembla que el tot costa sortejant més coses, però no.
Bé, doncs un dels temes que parlem és d'aquesta sanció a l'espai d'animació i dels...
I heu convidat alguns membres de la grada? Ah, no, perdona, és que he sentit una... No, digues.
No, convidem els habituals, el reservat, no entra. Potser ja ho farem, això, per altres temporades, d'acord? Ja vindràs un dia.
Això, és que la ironia de la ràdio no s'entén.
Això era ironia, total.
Això era respecte als col·laboradors de...
Sí, realment ja t'entendràs tu amb els col·laboradors del reservat.
Algunes defenses.
Bé, el cas és que en aquest conflicte entre la grada animació i el club, la grada animació no, encara no ha pagat, i va demanar al club, si he de pagar, vull saber quins càntics hem fet i què ens han sancionat. Li va demanar al Barça i al Barça el que li va passar va ser en quins partits els van sancionar. Mm-hmm. I llavors és un total d'11 sancions, 9 són per càntics i 2 per bengales. Dels 9, de les 9 sancions que hi ha en 9 partits, no tenen el detall de quins són els càntics. Nosaltres llavors el que hem fet és anar a buscar quins càntics es van fer i quines són aquestes sancions. Us posaré dos exemples.
Perdona, no els tenen ells o no els té el Barça?
No, home, el Barça espero que sí, perquè si és una sanció... No, al Barça no li ha passat... Jo vull pensar que el Barça, evidentment, això ho ha rebut, i que no els ha passat de moment als grups d'animació, encara que els grups d'animació és el que volen saber i ho han demanat i diuen que no pagaran fins que no sapiguin per què els sancionen exactament els càntics.
Ah, si els hi diuen, sí que pagaran?
No, tampoc, no crec ara mateix, però... Però vaja, com a mínim fins que no sapiguin de què.
A mi això em sembla que és molt raonable. Escolti, si haig de pagar 21.000 ecus, diguin per què, com a mínim.
Però... Doncs, llavors, d'aquests...
Euros, vols dir, no?
Euros, sí, estem a l'ecus, que no... D'aquests 9 partits on van rebre sanció per càntics, per exemple, agafarem el primer i us agafaré, per exemple, on van rebre més sanció. El primer va ser el dia del Betis, que el Barça va guanyar superbé, per ser el 5-0. Van rebre 600 euros de multa per 3 càntics. Aquests càntics Van ser 3, però van ser 2 en realitat, perquè un es va repetir. Un va ser Odio a l'Espanyol, Odio a l'Espanyol, des d'Espai d'Animació, i un altre que es va fer 2 vegades va ser Madridistas, Hijos de... Aquest insult, a partir d'ara serà pip, ¿vale? Perquè si no estaria sí. molta estona dient aquest insult.
Ja.
Per això es va rebre 600 euros. Ara, si mirem la relació que el Barça li ha passat...
Els partits que es guanyen per molt, la gent s'avorreix i és a dir, que insulta.
I, ja no i fa intervenir equips que no juguen en el partit.
No, us he de dir que d'aquests 9 partits on els ha sancionat, m'he mirat tots els càntics, hi ha molts més cap insults cap a l'Espanyol que cap al Madrid, que podríem pensar...
Ah, curiós.
Però molt més. El dia del Granada és el partit que més que rep una sanció més gran al Barça, que és de 7.500 euros.
Però...
per 4 càntics només. Llavors, crida l'atenció, anem a mirar... El dia del Granada.
Granada.
Barça 3, Granada 3, no?
Barça 3, exacte.
I ningú insult al Granada.
No,
cap.
Cap al Barça, pràcticament a la
Odio a l'Alhambra, no?
Ni un. Llavors, hi ha un insult que és lo i pip espanyol. Un altre que es diu Somos del Barça, los chicos más valientes, odiamos al merengue del Barça, hasta la muerte. I després n'hi ha dos, que repeteix, és un que repeteix 2 vegades, que és písalo. Llavors, podríem pensar, písalo no insulta a ningú, però inciten, hem de tenir en compte que sancionable és insults o que incite a la violència i a l'odi. És a dir, si tu en comptes d'odio al merengue dius no me gusta el merengue,
llavors,
podria canviar.
Tipo Ayuso.
No serà fruta, ja no ho sé.
Tot t'agrada cantar hijos de fruta.
Me gusta la fruta.
Aquests 4 càntics reben 7.500 euros, però abans es va jugar a l'octubre, això va ser el febrer, a l'octubre el clàssic, per exemple, que es van denunciar des de la Lliga 10 càntics i es van sancionar només amb 1.500 euros. La diferència, un dels motius que ens han dit, tot i que no és tot encara els criteris es fa difícil de saber, és la reiteració. Com que el dia del Granada va haver-hi novament crits contra l'Espanyol, insults i un crit aquest del merengue que ja s'havia fet, pot ser un dels motius
reincidència,
que reincidència. I a partir d'aquí hi ha molts càntics, però ja us dic que la majoria són insults cap a l'Espanyol. Hi ha un que es recull també de dirigit al porter, que li criden allò
cabron,
sí? Aquest es recull bastant. No, per què us fa gràcia?
No. M'ha fet gràcia com has cantat tu, Ale.
Bé, és que jo no tinc... El dia del clàssic s'insulta al Madrid i a l'àrbitre i a partir d'aquí hi ha tontos, a Sergio Ramos també, fill de, hijo de, tonto, vull dir... Bé. Aquests tipus de càntics són els que s'estan...
Perquè tots són a casa, o sigui, a fora no.
No, vaja, la sanció del Barça la rep per...
A la Lliga no sé si hi ha grans esforçaments...
És a dir, per exemple, el dia del Brest, que els aficionats del Brest canten puta Barça...
Sí. Aquí ja és una qüestió de la UEFA...
La sanció aquí va.
Però és una qüestió de la UEFA.
Això hauria d'anar...
Però sí, el Barça el van sancionar...
Això seria la UEFA.
Però... El Barça el van sancionar...
Però aquí sancionen el Brest.
Sí.
Per tant, el Barça també el deuen haver sancionat als partits de fora,
Lió...
on hi va la grada
d'animació. Sí, a Lió hi va haver-hi la famosa sanció de...
Però aquesta quantia de 21.000 euros és només a la Lliga. No,
ara... Sí, això és Lliga.
Estem barallant coses...
El que no organitza el Barça.
I fora... El desplaçament de Mònaco també van rebre multa i, a més de la sanció de no poder anar a Belgrat.
Però fora de casa tu no tens una grada d'animació. Per tant, no pots responsabilitzar la
gran
animació.
Hi ha molt poca gent, depèn dels desplaçaments. És que potser hi va un centenar de persones, 200, depèn de l'estadi.
En fi, queda explicat. Ara falta que la grada d'animació, els integrants de la grada d'animació sàpiguen exactament per...
Clar, que sàpiguen aquests càntics, aquests càntics que nosaltres tenim, rebre'ls ells al Barça i, sobretot, quina sanció han rebut per cada càntic.
O sigui,
aquí tenim el total, nosaltres podem fer una idea.
Písalo, 600 euros, no estem d'acord.
O per què uns 100.000...
Sí. És un insult, mal fet, paguem. Podríem arribar a una taula de negociació d'aquest estil.
Bueno, sense negociació, perquè ja estan posades les sancions. Vull dir,
no, dic entre el Barça i la grada d'animació...
No hi haurà negociació en aquest cas del club. Us he de dir una cosa, des de la Lliga aplaudeixen la decisió que ha pres a la iniciativa del Barça i que tant de voltres clubs ho fessin.
La promotora principal que hi hagi grades d'animació als estadis és la Lliga.
Sí, però també és la promotora principal d'aquests informes i d'aquestes...
Doncs em sembla que les tancarà totes, eh? No només la del Barça.
No, ho ha de tancar el club, això. No,
sí,
no
sí, però que dic que ells, efectivament, ara persegueixen els insults i tot el que vulguis, però ells són els primers interessats, o van estar, en que hi hagués grades d'animació a tots els estadis.
Sí, però,
si vols
però
tancar la del Barça, ells, les hauràs
sí,
de tancar
però ells,
totes.
Ells el per què impulsen aquesta grada d'animació és per tenir controlats...
Tenir-los tots concentrats
el,
i controlats.
Sí, 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 els radicals, que no era el problema aquest, que concret que tenia el Barça, sí, sí, sinó d'altres estadis, estil Frente Atlético, que com a mínim els tenien tots controlats i identificats.
Perfecte, dic que si volen tancada o els sembla bé que tanquin la del Barça, les hauran de tancar totes, perquè no em crec que no hi hagi cap insult en cap grada més.
Ah, no, clar, però això serà decisió dels altres clubs que no, segurament no en prendran la mateixa...
A mi em sembla estrany que la Lliga vagi aplaudint que tanquin grades d'animació quan les han promogut ells.
No, no, però, home, són grades d'animació que no segueixen el comportament adequat.
És que no n'hi ha cap que segueixi el comportament
no
adequat,
sé, home, jo...
perquè s'ha de ser un autèntic analfabet per pensar que alguna grada d'animació complirà aquests criteris.
No, però hauríem d'arribar que sí. Es van cruixint a multes i mentre vagi pagant el club...
Home,
si l'Atlético deu haver pagat amb multes, el que no t'has...
I l'Atlético Club n'ha pagat moltíssimes també. De l'Atlético, per exemple.
De que les tanquin o de cobrar les multes?
Però és
que,
no, a favor de cobrar les multes.
Però és que a la Lliga, que hi hagi no, no. grades d'animació, em sembla que li és bastant indiferent. El que vol és que no hi hagi insults al camp.
No, no, la Lliga no li és indiferent perquè les va promoure
però
ella.
Però les va promoure per una qüestió de seguretat.
Que vulgueu, però les van promoure
sí,
ells.
Doncs, si
el Barça no en tenia de ganes.
Però perquè així
doncs, si no
estem identificats.
Clar, doncs si no entren aquests radicals a la Lliga encara més feliços i contents. No,
doncs que s'ho facin mirar. En fi...
Ha acabat molt encesa, això.
No, no,
és un
tema. Tu creus que seria una gran pèrdua per tots plegats si els aficionats que concretament estan en un sector de del camp de l'Atlètic de Madrid no tornen a entrar a l'estadi, no, jo crec que ho aplaudiríem tots
Madrid,
plegats.
Els
doncs
de l'Atlètic de Madrid no, però els del Barça i les proves de dimarts em remeto, sí. Jo almenys
no oblidem que la finalitat de tot això és poder anar al futbol sense haver d'insultar, vull dir que no
sí,
hi hagi insults
no,
al
no,
camp,
si
es pot
mi,
animar sense insultar.
Mi, el fons,
la cosa seria detectar tots els que no ho compleixen.
L'objectiu em sembla bé. La mesura em sembla matar mosques a canonades i no, vaja, no ho sé, jo bé, no hi era
doncs
al camp dimarts, però jo semblava un funeral de
escolta,
tercera.
Escolta, Costa, i d'aquí 3 setmanes ho veurem, si això s'allarga durant tota la temporada potser acabes perjudicant l'equip. Si d'aquí 3 setmanes ho has solucionat i la gent ha pres nota que no es pot insultar als camps, potser acabes sortint guanyant.
Molt bé, doncs ho anirem veient.
Seguirem aquest tema que veig.
Sí, no, no, és un tema que ha portat hores de discussió a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies, Laia. Salmo, fins demà, gràcies.
Vagi bé, adéu-siau.
I gràcies també al Santi Jiménez, a la Mireia Ruiz i a l'Oriol Domènech. Lamento si teníeu ganes de parlar de la grada d'animació, però és que ens està esperant el Fran Domènech. Gràcies als tres.
Molt bé.
Una pausa i us presentem un llibre. Ara venim.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 25 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Hola, amor. Com ha anat al col·le?
T'has menjat l'esmorzar?
No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Ja tenim els quatre finalistes de Zenit.
Qui optarà a ser el més estimat per totes les generacions?
Un d'ells és a punt de tocar el cel.
Juntament amb vosaltres decidirem l'artista
més intergeneracional d'aquest país.
Zenit, la final, divendres en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. L'esport és cultura.
Los campeones que han hecho grande al Barça. Ho publica Newton Compton Editores i ho firma Francesc Domènech, alias Fran Domènech, el company de la tarda de Catalunya Ràdio. Hola, Frank, bona tarda.
Bona tarda, com esteu? Molt content d'estar aquí, d'entrada. Bueno, em sento una mica Gerard Martín de lateral esperant que entri Alfonso Davis, eh? Vull dir que estic aquí esperant.
Com a mínim, Valde. Com a mínim, Valde.
Home, Valde, ha millorat molt, Valde, eh?
No? El llibre coincideix, com a mínim, la presentació que fem aquí a Tot Costa formalment, gairebé amb el 125è aniversari.
Com sona, la cançó? El cant? Bueno.
No sabem si serà aquest.
Aquesta és la favorita, eh?
Sí?
El dimarts a Montjuïc les van posar a les 3 abans de començar el partit, 30 minuts abans, i, a veure, molta gent no estava pendent. Aquesta és l'escut del pit, sí. És la que les xarxes...
La candidata de Bernat Soler, que la...
Sí, tot i que avui deien que potser sentiment l'acabes cantant més.
La gent no estava molt pel cant, eh? Estava molt pels selfies, l'emoji cam i tot això que fan abans del partit. Perdona, que he entrat al turmell.
Si ara aquest any ja no hi ha turistes, diuen, no?
No ho sé, algun sí, crec que sí, algun sí. Perdona, Jordi, que t'he fet una entrada del turmell només començar.
No. Al contrari, anava a dir que ens va molt bé perquè aquí reculls, si no m'he descomptat, 62 de les personalitats que consideres més importants de la història del club entre jugadors i jugadores, presidents, entrenadors, i no em deixo res.
És superdifícil, si no em deixes res. Hi ha jugadors, entrenadors i presidents. En principi són les figures més representatives, no? Després hi ha el que diem els actors secundaris, no? Perquè hi ha hagut gent mítica que forma part del Futbol Club Barcelona, com Manel Vic, el Papi Anguera, és a dir, gent no vinculada potser al club de futbol, en aquest cas, perquè parlem del futbol masculí i femení, però aquí hem ajuntat aquestes persones. És un projecte que em planteja l'editorial i, clar, en aquell moment jo sóc una mica flipat i dic, pues, escolta'm, saps què? 125 anys de la Barça, 125 personatges. Clar, és evident que...
T'hagués quedat una enciclopèdia.
Haguéssim necessitat una grua, exacta per poder-ho ficar tot. I clar, el procés més dolorós, lògicament, quan es fa una tria, vosaltres ho sabeu, perquè habitualment parleu de com de difícil és fer una alineació, no? Jo estic jugant a ser entrenador de la història del Barça, és la tàctica del bonsai, no? Tu tens un arbre i vas tallant. És a dir, aquesta branca no em serveix, he de triar entre Asensi i un company seu, no? Doncs clar, em quedo el company. Llavors vas traient, i arribes a 62, i se n'han quedat molts, lògicament, en el camí, que trobaran a faltar molta gent.
Has deixat fora Frenkie de Jong, dedueixo, eh?
Frenkie de Jong, sí. Frenkie de Jong no hi és.
T'haig de dir que m'ha cridat especialment l'atenció que fas un llibre sobre personatges en 125 anys...
Sí.
I t'hi ha entrat la minya mal.
Mira,
has fet una aposta forta aquí, eh?
Això és una reflexió que hem fet també aquests dies, que és que només hi ha una persona de l'actual primer equip del Barça, és a dir, que en els últims anys potser no hi ha hagut l'embranzida com per cultivar cracs, no? És a dir, potser si ara vosaltres diguéssiu, hòstia, és que dels últims... 4-5 anys, no? És a dir, des de l'últim triplet victoriós de Luis Enrique, no? El 2015, aquella generació, potser Ter Stegen sí que seria un candidat si obríssim el ventall, no? Després cadascú pot tenir la seva opinió sobre el porter alemany, no? Però és cert que no hi ha hagut jugadors que s'hagin consolidat, no? I que aspirin a formar part. Lamine Yamal, com que també va fer una bona Eurocopa, vam considerar que havia de sortir el llibre, ja no tant pel que ha estat, sinó pel que podem pensar... que si d'aquí 25 anys es fa una altra edició dels campions del Barça, doncs ell hi pugui tenir una entrada i encara fins i tot més ampliada, no?
Naturalment hi ha les figures més indiscutibles de la història del Barça, per exemple, a la portada hi ha Cruyff, hi ha Guardiola, hi ha Puyol, hi ha el mateix Lamine, hi ha, evidentment, Leo Messi, però també has hagut d'investigar figures que en el temps ens queden molt més llunyanes i que segons com no les tenim tan ubicades. N'hi ha algun que no coneguessis i que t'hagi cridat l'atenció?
Hosti, mira, jo d'entrada Gamper, perquè jo tinc la impressió que molta gent doncs, sap que Joan Gamper era suís, no, el suís que va fundar el Barça, no? La figura de Gamper és especialment complexa, no només el va fundar, sinó que més el 1908, el 2 de desembre, hi havia una assemblea per decidir la dissolució del club i ell agafa les regnes i diu no, ja m'hi poso jo al capdavant. Va ser president 5 vegades en diversos períodes, i després li va afectar molt una situació que va haver al Camp de les Corts amb una xiulada de la marxa reial, amb un partit Barça-Júpiter, un homenatge a l'Orfeo català, i que va acabar derivant amb l'expulsió de Gamper del club i el que expliquem també amb les circumstàncies de la seva mort.
I del país,
concretament. Es va haver d'exiliar. Sí, i això el va afectar a la seva vida. M'han sorprès molt els mites del Barça de les 5 copes. Molta gent ha sentit a parlar del Barça de les 5 copes. Havia sentit a parlar de Kubala, no? Però a mi em va impressionar molt Gustau Biosca, perquè Gustau Biosca és Gerard Piqué abans de ser Gerard Piqué. Als anys 50, una persona amb ser atractiu, una persona mediàtica, que si ara doncs estigués jugant al Barça ocuparia bona part dels programes esportius, però també dels programes del cor, i que se'l va relacionar amb una cantaora famosa del moment, que era Lola Flores. Aquest és un dels que m'ha impressionat.
No,
Gustau Biosca, sobretot pel que generava fora del terreny de joc. N'hi ha d'altres, lògicament, que Paulino Alcántara, que va ser el primer crac mediàtic, també és molt important que la gent el conegui, i que era uròleg de professió. És a dir, hi ha una època en la que els futbolistes també tenien les seves professions. N'hi ha un que no surt, que és Carles Comamala, que també va participar en alguns dissenys de l'escut del club, que era un prestigiós traumatòleg, era un metge reconegut.
Abans havien de currar per...
Exacte, no eren milionaris abans. I sobretot el que molta gent hi veurà també és que al final el Barça, si tu agafes la balança de les èpoques, és evident que hi ha molts més futbolistes de l'època de Guardiola, molts més futbolistes de l'època en què Cruyff era jugador, al mitjans dels 70, 73, 74, després del Barça de les 5 copes, i dels anys 20, que va ser una època també bastant important en quant a jugadors, tot i que no jugava a la Lliga encara, perquè la Lliga... La Nova es va fundar fins a la temporada 28-29 i el Barça doncs, jugava Copes Catalunya i altres tipus de trofeus.
L'època dels Alcántara, Samitier, etcètera.
També Samitier, Josep Samitier, també. Sí.
Quan l'escrivies, Fran, qui t'imaginaves que s'havia de llegir aquest llibre?
Mira, és una bona pregunta perquè quan em proposen fer això, jo penso, ja hi ha hagut altres que han passat aquests camins. Hi ha el Xavi García Luque, hi ha el Frederic Porta, hi ha el Manel Tomàs, el Martí Perarnau, etc. Hi ha molta gent que ha investigat des del punt de vista històric i des del punt de vista futbolístic, no? Per tant, jo el que he de fer és aprofitar tot això i fer-ho arribar a la gent. Què hem de fer? Doncs que molta gent que potser pensa que el Barça que existeix és el seu, no? Potser molta gent s'ha incorporat ara al Barça perquè tota aquesta colla de joves doncs practiquen bon futbol. Vegin que això és només la punta de l'iceberg i que a sota hi ha moltes més coses, no? Llavors jo crec que en el llenguatge infantil s'acostuma a fer servir un argot que és el de primeros lectores, no? Doncs jo crec que aquest llibre és perquè si algú vol aproximar-se a la història del Barça, si vol fer el primer llibre de la història del Barça, exacte, és la porta d'entrada a moltes més coses que hi ha per investigar. De fet, cada personatge fins i tot tindria un llibre per si mateix, alguns d'ells, no? Doncs si volen obrir aquesta porta i després descobrir doncs, més historiadors que han investigat a fons, perquè han investigat, jo al final no desvelo res que no se sàpiga, no? Però sí que pot ser la porta d'entrada per molta gent que li interessi el Barça, si ho volem.
Pels que coneixem el teu perfil, que va entre l'humor i l'acidesa, clar, aquest és un producte molt, molt neutre, per dir-ho sí. així, molt, molt informatiu. T'ha costat canviar el registre?
Bé, la veritat és que és difícil perquè, com que l'objectiu era plantejar una cosa més aviat, diguem-ne, divulgativa, no? I poc d'autor, entre cometes, no ha sigut difícil, sobretot perquè vaig pensar, escolta'm, com que hi ha molta gent que ha escrit sobre això, anem a intentar buscar molta documentació del que s'ha escrit. Llavors, El llibre és informatiu i divulgatiu i també hi trobaran molts documents de l'època, és a dir, cròniques de Mundo Deportivo, de La Vanguardia, del Tot Costa hi havia un personatge que havia de sortir en el llibre.
Hem
que
saltat,
és, era Asensi, perquè vau fer aquí un especial i l'Asensi va explicar que anaven a un bar del Goyo Benito després del partit del 0-5, però al final Asensi es va quedar i espero que pugui aparèixer en una segona edició. Però no, el to va ser ràpidament localitzat i en aquest cas no va costar.
Doncs demà, jo crec que és una bona setmana, tomb d'aquest 125è aniversari que celebrarem demà amb un Tot Costa especial seguint la gala que es farà al Gran Teatre del Liceu. Si voleu tenir el cas i el cap qui són els campions que han fet gran al Barça, podeu comprar aquest llibre del Fran Domènech. Fran, enhorabona per la criatura i gràcies.
Moltíssimes gràcies, campions.
Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Abans d'això, el primer que truqui al 93-207-474 s'endú aquest Los Campeones que han hecho grande al Barça del Fran Domènech. El Sergi no ve a parlar-nos del llibre de Fran Domènech i sí de la roda de premsa de Puado, que s'ha fet aquest migdia i en el qual l'havia d'abordar sobretot la qüestió de la seva renovació.
Que ha deixat mal cos en molts pericurs. Sí, sí, perquè no ha estat clar. Sabeu que Puado acaba contracte el juny. Si no renova ara abans d'acabar l'any, el dia 1 de gener, podrà negociar amb qualsevol altre club el seu futur. El davanter ha deixat clar que està molt bé aquí, que és feliç a l'Espanyol, però compte perquè ha deixat obert qualsevol escenari d'una manera molt clara.
Bueno, pot passar qualsevol cosa, està clar. Per això estem en aquesta situació. Jo acabo contracte pues, al juny i pot passar pues, el que sigui. Puc renovar, pot ser que no. Però bueno, jo estic molt tranquil, sincerament, sempre ho he dit. Com ja he dit, estic a casa, estic a la meva ciutat, amb la meva família, als meus companys, a l'equip que m'ha donat pues, l'oportunitat de ser jugador de professional. Bueno, la veritat que tranquil, ja veurem què passa.
Un Puado que està convençut que dissabte guanyarà en contra del Celta, diu que els jugadors estan al costat de Manolo González, que el tècnic té força i té confiança per capgirar la situació i espera que no el destitueixin.
Nosaltres, com a plantilla, estem amb ell i jo crec que l'afició també està amb ell. Però tant de bo no passi i segur que no, perquè bueno, nosaltres sortirem a totes i estic convençut que ens emportarem els 3 punts. El míster està bé, està amb confiança i ell pues, treballant com totes les setmanes, inclús més. Jo el veig bé, el veig amb ganes de que arribi el dissabte per, com ja he dit, pues, emportar-nos els 3 punts i canviar aquesta sensació dels últims partits.
Per cert, un apunt més, a l'avinguda del Tibidabo d'endavant del consulat xinès s'han aplegat aquesta tarda unes 200 persones.
Sí, hem parlat amb l'Oriol Corral. Què et sembla? Entens el mòbil de protestar contra gent
davant del consulat xinès, no? És buscar alguna excusa, algun lloc. Sí,
difícil d'entendre. Sí. En fi.
Demà roda premsa Manolo, dissabte el partit de 2:15 a Catalunya Ràdio.
Doncs demà escoltarem Manolo González. Sergi, gràcies.
Vagi bé, vinga.
Farem una pausa, encara hem de parlar del Dakar i de ciclisme. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els gossos són com els teus nens. Et desperten saltant al llit, passen la tarda al parc, per no parlar dels noms que els poses. Pancho! Pep! Aquí! Sigui com sigui, la teva família, necessites un Seat Ateca. El SUV per allò que tu anomenes família. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
M'omples la cantimplora?
I tant. Té, ja està plena. Vinga, cap a l'escola, falta gent.
Quan vindrà el bus?
Mira, ja és aquí. M'encanten aquests busos elèctrics.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Això no ho tornarem a veure, deurien dir de Cruyff. I va arribar Messi. I és veritat que fa la pinta que això no ho tornarem a veure ni en 125 anys més. Però qui sap, potser sí.
Avui el tornarem a veure. Messi, Piqué i molts més ens descobriran els tres finalistes del nou clam. L'himne del 125è aniversari del Barça. I demà segueix la gala al Liceu, on descobrirem el nou clam.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Com t'afavoreix la jaqueta, Laura?
El que més m'afavoreix és que me l'ha regalat Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia Onda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Temps pel motor. Avui s'ha presentat a Barcelona l'edició 2025 del Dakar i naturalment ja ha anat el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda. Hola, Damià.
Sí, bona tarda, ara, Jordi. Sí.
Com ha anat això?
Doncs ha començat a les 7 i tot just encara doncs, les escorrialles d'aquest acte que ha tingut unes 500 persones seguint-lo aquí al Port Olímpic entre, vaja, molt a prop de les dues torres amb molts dakarians, pràcticament una vintena, molts dels de casa i amb la presència, evidentment, del director d'aquest ral·li, David Casterà, que ens deixa un titular. Serà un Dakar de resistència, no pas un Dakar de velocitat, amb una primera setmana que serà feridora, perquè la segona etapa ja tenim aquesta etapa que es van inventar la temporada passada de les 48 hores que, vaja, als pilots els agrada, però veritablement els posa al límit. 12 etapes en 14 dies de cursa, del 3 al 17 de gener, amb 7.700 quilòmetres, dels quals 5.100 són cronometrats, 807 competidors en 403 vehicles, dels quals 43 són dones. El gran absent segurament serà Messier de Car, Stéphane Peter Ancel, però tenim els de casa i els de sempre disposats a donar-ho absolutament tot, en pràcticament totes les categories.
Dels de casa nostra, clar, falta més d'un mes per la competició, algú que pugui aspirar amb, no dic amb garanties, però tingui opcions de victòria?
Aviam, jo crec que el Nani Roma té les seves opcions. Evidentment, és el Ford Raptor és un projecte nou, s'estrena en aquest Dakar, i un cotxe nou és molt difícil que guanyi, però com a mínim és a la màxima categoria. Crec que en els buguis petits és on tindrem les millors opcions, amb el Pau Navarro en T3 i també l'Eduard Pons en T3. Per cert, l'Eduard Pons aquest cap de setmana és el Pròxim Orient intentant guanyar el Mundial de Bajas, molt important per ell, i el Gerard Ferrés, que torna al Dakar i ho farà també amb un bugui, en aquest cas amb un T4, que són els buguis de sèrie. Jo crec que aquests noms són els que ens hem de fixar de cara a poder lluitar per alguna classificació general.
Doncs el Dakar, que ja escalfa motors, arrencarà l'1 de gener.
El 3 de gener, del 3 al 17.
Del 3 al 17. D'on he tret jo l'1 de gener? Bueno, és igual.
Hi ha hagut anys que potser...
No. Ho he d'haver llegit malament. En tot cas, del 3 al 17, i serà el Damià Galar, i avui ens ha fet aquest primer tastet de la millor cursa de raids del món. Damià, gràcies.
Gràcies.
El Dakar començarà els primers dies del 2025. Molt més endavant es correrà la Vuelta a Espanya de ciclisme. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
I ja sabem que hi haurà, com a màxim, tres etapes que passaran per territori català, i a més molt al principi.
Sí, bé, la Vuelta serà a finals d'agost, com sempre, el 19 de desembre, abans d'aquest Dakar, el 19 de desembre, d'aquí 3 setmanes, es farà la presentació oficial, però que sí que sabem ja alguns dibuixos d'aquesta propera edició de la Vuelta. Sabem, per exemple, que començarà el Piemont, a la zona de Turí, les 3 primeres jornades, això ja és oficial. La quarta serà per territori francès, i la cinquena, com deies, molt a l'inici, trepitjarà ja Catalunya. Atenció, cinquena etapa, contrarrellotge individual a Figueres, inici final a Figueres. Per tant, una de les primeres jornades marcades en vermell, perquè una crono sempre és important, que la tindrem per territori català. Això el cinquè dia, la cinquena etapa. A la sisena, etapa entre Olot i Andorra. Sortida a Olot, per tant, ja tenim un inici final a Figueres amb aquesta crono, una sortida d'etapa a Olot, en un dia en què s'acabarà a Andorra. Està per confirmar, però molt probablement al port de Cabús, que per l'altra banda surt a Tor. Això serà el sisè dia, i el setè, sortida d'Andorra, marxant per Catalunya i ja direcció cap a Osca.
Molt bé, doncs tres etapes, més una contrarrellotge i una etapa muntanyenca, sempre determinants o sempre importants per la sort final de la Vuelta. Isaac, alguna cosa més?
Bé, que a dia d'avui hi posem un interrogant molt gros, però que no descartaria que en aquesta Vuelta hi fos Tadej Pogacar.
Ah, molt bé. Doncs això
veurem com va l'any, com va el calendari, però no és descartable.
Bé, perquè aquest any ja directament el vol guanyar tot de cop, no?
Sí. No, el que no disputarà el Giro
el 2025. Arribarà al setembre descansadíssim.
Clar, farà tour mundial a banda de les clàssiques i
bé,
podria
home,
fer Vuelta.
Doncs mira, si ha de passar per Figueres i Olot, benvingut sigui el Bodan Tadej. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Venia de notar de 3, ha sentit que era el moment. Vol que jugui Satoranski, que tira la diagonal. I ha demanat
abans. Aquest és l'Ernest Macià, el teniu al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. L'Eurolliga al Tot Gira explicant-vos el clàssic de bàsquet, que de moment no ha començat especialment bé pel Barça, tot i que ho està mig arreglant. 14 a 17, a 2 minuts pel final del primer quart, domina de 3 al Madrid. Sònia, remata-ho.
Està començant, a punt de començar el mes de desembre, i és l'última bala que tenim en aquest 2024 a Costa per convidar el senyor Shooter a que vingui un dia o parlar-hi un dia al Tot Costa.
A parlar de pickleball.
Ara el sentia.
Pàdel ho dominem més, però una...
Sí, a mi m'interessa especialment el tema pickleball. Sí. I les pales, com són les pales de pickleball? Són pales o són raquetes? O quina nomenclatura tenen? Ja li preguntarem. Va, l'Espanya-Portugal, a l'Europa, l'europeu femení d'handbol ha acabat amb victòria d'Espanya en el que és el debut en aquest europeu per 30-24. De 6 ha guanyat Espanya. Recordem que a l'Eurocup la penya ha perdut i que hi havia en joc també partit de l'Europa League de l'Atlètic Club de Bilbao. Ha guanyat 3-0 l'Elsborg. Per tant, els bascos que han tingut una victòria plàcida a casa. Ara a les 9 comença el Real Societat Ajax. Bon partit, un cop la disputa, per dir-ho així, entre Oyarzabal i Imanol sembla que ha pa i pagat. Doncs avui partit a casa a partir de les 9 del vespre. I la Conference, el Betis, amb Roque titular, juga al camp de l'Ada Boleslav
Txeca.
Sí, i juga de titular a partir de les 9 del vespre aquest partit també.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparicio al control central i el Pepi Quinteros també. Gràcies a l'equip de realització de l'Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb un tot costa especial seguint la gala del 125è aniversari del Barça. President, demà estem de festa, eh?
Per molts anys, perdoneu que estic sense veu.